Al matí, amb Raquel García.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright, there's not much to see in the dark.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, en Josep Alavedra Bosch, historiador. Bon dia i benvingut.
Hola, Raquel, què tal?
Molt bé, amb moltes ganes de descobrir avui l'alegria de viure.
De descobrir i que estem a punt d'entrar a la primavera.
És
que ens
veritat.
Vindrà, i la primavera portarà moltes coses bones. Però avui una persona, jo penso, molt interessant, una persona que jo definiria, per no avançar i no fer spoilers, una persona que ens explica històries...
Un narrador d'històries.
Però històries amb el bon sentit de la paraula, eh? No allò entre cometes, sinó que ens explica històries, història del futbol, i ho fa d'una manera encantadora, que junta, doncs, la gent que juga a futbol, la gent que està al voltant del futbol, i jo penso que junta dos oficis, el d'historiador i el de periodista. Veurem.
Veurem i comprovarem. El primer que fem, com sempre, és posar-nos en situació, perquè en setmanes anteriors li vam demanar al Carles Fiter que recomanés, doncs, el següent convidat per l'alegria de viure, i aquesta va ser la seva resposta.
I és el Toni Padilla. El Toni, que és el meu millor amic, però és que és una persona que és... A part de ser grandíssim periodista, la passió amb què també viu totes les coses, amb què li agrada viatjar, amb què no deixa... És a dir, és un tio que treballa 26 hores al dia i la que no treballa, la viatja, l'aprofita i fa coses. I estar al seu costat t'omple també d'energia, no? Jo crec que abans deies, la gent passional, ja, però si et rodeixes de gent que també et recarrega piles, això és meravellós.
Doncs a Toni Padilla, grandíssim periodista, viatjant, apassionat i energètic. Bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Com et quedes quan escoltes, doncs, en Fiter, no? Doncs fent aquesta recomanació,
ja,
aquestes paraules.
Ja el conec des de fa molts anys, ja sé que menteix molt bé. ja el tinc calat.
Moltes floretes, eh? Moltes floretes.
Hem de treure la meitat. Hem de despullar l'arbre perquè exagera una mica.
A mi m'ha cridat l'atenció tantes coses que fas, no? Penso, quan dorm, Toni Padilla? Com ho fas per arribar, doncs, a tantes activitats, no? Tantes coses.
Anant sempre amb lleganyes i mig endormiscat. De fet, dormo quan puc, de fet, no mentiré. Ara he vingut amb els ferrocarrils i he dormit al tren una miqueta.
Amb els ferrocats.
Sí, sí, a la que em descuido em quedo dormit pels llocs. Però cert, a més és curiós perquè a mi m'agrada molt dormir. A vegades em diuen, què t'agrada la vida? Dic, dormir. Dormir bé dona un gran preu, ho faig poc.
Però t'agrada més viure, no? I aprofitar el temps amb el que expliques.
És molt important el que ha dit, eh? Dormir és molt important.
Molt.
I a més dormir amb la consciència tranquil·la.
I tant.
Que si això a vegades costa molt.
Si no
molt,
la tens tranquil·la, dorms malament.
Jo això me'n recordo que el meu pare deia, vull dir, no tinc masses diners, però dormo amb la consciència tranquil·la. I dormia. Jo penso que això és important.
Ja són dos.
Això és importantíssim, jo crec que és vital. Sí. Comencem pel principi, no?
Exacte.
On vas néixer?
Al Taulí. El Taulí, aquí a Sabadell, el Taulí. Diu, en una època encara no sabia si seríem nens o nenes, per tant els meus pares es van endur la sorpresa positiva que era la parelleta, perquè tinc una germana gran, la Marta, i pel que sembla van descobrir el meu sexe, perquè el primer que vaig fer va ser pixar.
Ostres.
I que vaig tenir una entrada una miqueta polèmica al món, sembla ser que alguna bata blanca va rebre, i va ser la meva entrada al món, i es va decidir que tindria el nom també del meu pare. El meu pare, que és nascut a Montilla, Còrdoba, va dir que si ell era l'Antonio, jo seria l'Antoni, i em batejar com ell.
Va quedar molt
bé. Tothom em diu Toni, però el nom oficial del DNI és Antoni, per petició expressa del meu pare.
I on vas créixer? A quin barri?
Primer el vivíem a carretera de Caldes, allà a la carretera, que quan fa aquella baixada abans del pont de la Salut, anant cap al cementiri, no sé què, a la baixada, aquest, just a la baixada, allà és on tenia la casa els meus avis materns, i és on em vaig criar. Llavors era molt curiós perquè tenim un pati darrere molt, molt, molt bonic, amb molt verd i molt espai per jugar, però no sortíem mai al carrer, perquè tothom que ha baixat per la carretera de Caldes sap que és molt perillós. Per tant, no ens deixaven sortir al carrer perquè, a més, la vorera era molt estreta i baixàvem els cotxes molt ràpids. Llavors, un dels records que tinc és els cops que passava la Volta Ciclista a Catalunya, la Volta Ciclista a Espanya, algun cop va passar, ves els ciclistes baixant aquella velocitat i m'espantava molt. I vam viure allà fins que jo tenia 12-13 anys. I llavors vam venir a viure allà al centre, al carrer Montserrat.
Al carrer Montserrat, o sigui que vas, quan estaves allà a la carretera... M'ha fet gràcia això de la carretera de Caldes, eh? Jo no s'acostuma a dir sota la Torre de l'Aigua, o sigui que veies la Torre de l'Aigua, el pont de la Salut... I això de la Volta, que això ja d'alguna manera ja et marca també una miqueta amb el de l'esport, no? Ja... Perquè el pare era...
Quin marques el pare? El meu pare encara avui en dia el problema que tenim és que no aconseguim que estigui quiet, perquè ens ha passat de que algun cop l'hem d'hospitalitzar perquè ha tingut un ensurt, perquè s'ha engustipat i engustipat fort, acaba a l'hospital i diuen: Antonio, fes bondat, eh? I diu: sí, i al cap de dos dies ja el tenim al Club Nadant. I llavors hem de dir: escolta, estigues quiet. O sigui, el meu pare és la persona més esportiva que conec. Va fer de tot, va apuntar als campionats de boxa de Sabadell, va arribar a la final, la va perdre, va fer ciclisme, va fer futbol, va estar a la Penya 66, un grup de gent que es juntava per jugar sense federar-se, però de forma molt passional, futbol sala, tenis, sempre fent mil esports, i és ell d'alguna forma qui ens transmet aquesta passió, juntament amb la meva mare, perquè la meva mare és molt malalta al Sabadell. De fet, els dos es coneixen parlant del Sabadell a un ball del Club Natació Sabadell.
Què dius? Això explica,
que és boníssim.
Hi havia els balls aquests que feia el Club Natació, sí. Els balls de diumenge, crec que era, i en un moment es posen a xerrar i el meu pare encara no parlava bé català perquè acabava d'arribar, i la meva mare està de família 100% sabadellenca, i es van posar a xerrar: i què fas tu, què fas demà? No, volia anar al futbol. I la meva mare li va dir: que ets el Barça com tothom. Diu: no, soc del Sabadell. Ep. I els meus
aquí
pares
són
del Sabadell tancats, i per tant si em faig una mica la broma que sense el Sabadell no haurien nascut, perquè segurament potser no s'haurien casat. Per tant, els meus records d'infància sobretot és anar sempre a la Nova Creu Alta i molts partits a fora, sempre tota la família junta i tots plegats patíem o escoltant els partits per la ràdio quan hi havia.
I la germana també, amb la germana?
Sí,
també?
Molt futbolera també. Anàvem els quatre junts. Sí.
Com se diu?
Marta.
Ho porten a l'ADN, eh? Sí, ja, això... tota la família.
I a més per part de mare. És que
sí,
és curiós. Sí.
Els dos, sí. I també la meva àvia, la Quimeta, la mare de la meva mare, també escoltava els partits, i era com un acte molt de sabadellenquisme, no? d'escoltar els partits i de seguir-ho, i les cròniques del diari Sabadell, i bé, sí, sempre... ha format part sempre de la meva vida. O sigui, fins i tot a les vacances, que solíem estiuejar a l'Escala, si jugàvem un partit a Palamós, a Figueres, agafar el cotxe cap allà i veure'ls.
És tot, sempre tota la geografia aquesta de futbolera, eh?
Sí.
I el col·le, quin col·le?
Els Salesians.
Salesians. Déu-n'hi-do, eh? De carretera de Caldes cap allà...
Sí, perquè just quan neixo, abans els meus pares havien estat vivint per la zona.
Llavors,
jo no tinc records molt d'aquell pis. Llavors, quan ja hi eren dues criatures, per un tema de viure amb els avis per facilitar que la mare no estigui sola, van anar a carretera de Caldes. Però en aquella època es va viure un pis, crec que el carrer Garcilas, no recordo molt bé, i com estava més la vora dels Salesians i la meva germana anava a les Salesianes, a mi m'ho portava
almenys. Era
l'època encara que era separat.
Jo,
els meus darrers anys als Salesians, recordo que començaven a entrar nenes per 5-6 anys darrere meu, però aquella època era separat, i llavors des del pati dels Salesians vèiem l'església i darrere hi havia les Salesianes.
I eres bon estudiant?
Normal. No... Era sempre el nen que aparentava ser més petit, sempre semblava molt més jove del que sóc. Llavors, quan tenia 8 anys, semblava que en tingués 6. I era sempre molt, molt distret. Llavors sempre deien: el noi aquest té potencial, però està molt distret sempre. Llavors sempre feia el just per aprovar. I llavors, de fet, no... a mi, després dels Salesians, passo a oblidar l'Eva Raquer, i a mi el que passa és que repeteixo segon de BUP. I això em canvia del tot, perquè era un nen tirat tímid, insegur, tancat en el meu món. Llavors sempre les notes a aquella època eren bones notes, era bona actitud i les notes dolentes. És a dir, el pas de Salesians a la Biodiversitat Alberca el porto molt malament. I segurament no ens havíem preparat prou, perquè tota la jornada que vam arribar bé del Barraquer, gairebé tots vam acabar repetint primer o segon, i ho vaig passar molt malament. I el repetir segon pel que fos, guanyo en seguretat i és quan em converteixo en un bon estudiant. O sigui, el canvi es produeix... A mi, repetim, m'anà molt bé.
I algun professor? Recordes algun professor, alguna cosa o no?
Dels salesians tinc molts pocs records.
Molts pocs
s'ha fet com un, buit d'alguna forma, em costa bastant.
Oi, a més, allà els salesians també curiós, que davant també hi ha el pavelló, no? El...
Sí.
Sempre voltejat de l'esport d'alguna manera.
De fet, et seré sincer, crec que els records més forts que tinc dels salesians són els partits de futbol que jugàvem a l'hora del pati, com ens quedem a jugar. O sigui, més que...
Veus?
Era com potser els moments en què era més feliç en aquell moment. El Bèl i Barraquer sí que és diferent, llavors, perquè el repetir, vaig conèixer una sèrie de gent que alguns d'ells encara són els meus amics, com el Carles Fiter, que ens coneixem al Bèl i Barraquer.
Us vau conèixer ja al Bèl i Barraquer?
Sí, quan jo repeteixo.
Sí.
Quan jo repeteixo, ell és un any més jove, i a partir d'aquí doncs conec una sèrie de gent que encara...
I com era ell? Com era ell?
Igual d'alt cara, perquè molt no va créixer. No, mal parit. En el bon sentit de la paraula.
Ara que no ens sent.
I era el líder de la classe, emprenyava tothom, però una persona molt activa, i era molt actiu, no parava quiet, xerrava, anava aquí, coneixia, es guanyava la complicitat. Era el típic alumne que els professors l'estimaven i l'odiaven.
I que segur que el recorden encara, no?
Sens dubte.
Cara de gambarrillo.
I escolta, parla'ns de... Clar, perquè tu tens formació com a historiador. O sigui, no has estudiat periodisme.
No. Jo el meu somni era ser historiador, tenia molt clar en aquell moment.
Com et ve aquesta...
Clar, s'emociona en Josep.
Aquí home, sí que no t'ho sé,
no sé
dir.
Si el pare, per la família,
no,
per llegir els llibres...
Sol,
hi
per
sol.
La curiositat, no?
Sí, i crec que hi arribo sol. No hi ha una passió per la història a la meva família, no hi havia un referent. Sí que és cert que havien el Vidal i Barraquer... Van haver-hi bons professors d'història, hi havia un que era de Terrassenc, el Rossell, que ho feia molt bé, però hi havia el Pedro Calvo, que és el millor professor que he tingut, que era de Sòria, i ens feia grec clàssic, llatí, història de la religió, i ho feia molt bé, i segurament són persones que ens marquen en algun moment.
Parla molt bé, de fet, els grecs, tot això, historiador, eh?
I després tenia molt clar que volia ser historiador, ho tenia molt clar. El que passa és que quan entro a la carrera ja he començat a fer de periodista gràcies al Carles Fite. Estic ja fent els caps de setmana, el Mató de Pere Ràdio, estic fent coses de periodisme, però en aquell moment no tinc molt clar què és el que més m'agrada, i jo creia que la meva obsessió volia ser periodista, però el que va passar és que quan mancava un any per acabar la carrera vaig rebre les primeres ofertes de feina, una de fet d'aquesta casa, la Ràdio Sabadell, que naixia aquella en aquell moment, és l'estiu que hi ha hagut, l'any que hi ha hagut les eleccions, en què una promesa electoral de l'alcalde Bustos era recuperar Ràdio Sabadell, que en aquell moment no teníem ràdio a la ciutat.
Exacte, estem parlant del 2000, 2001, vam parlar.
Sí, 2000...
Sí, perquè el Toni és fins al 99...
2001. Sí, és 2001 segur.
El Toni és 99 i el Bustos 2000, 2001.
Sí, crec que és 2000, la ràdio neix l'estiu del... Festa Major el 2001, diria que és.
2001.
Juraria, perquè...
Jo Maroteca.
Sí, duro poc perquè al Nadal ja marxo a un projecte que naixia, que era l'esportiu, el nou esportiu, el diari Esports en Català, que naixia.
El 9-9?
No.
No, això és posterior.
El 9-9 era anterior.
Anterior.
És a dir, jo estava, començo amb Ràdio Mató de Pere Ràdio fent els partits del Sabadell, que era bé d'una forma artesanal, amb el Fiter que m'enreda i m'obre la porta, i li hauria d'estar sempre agraït això. I a partir d'aquí, de fer els partits del Sabadell, contracten per fer caps de setmana el 9-9.
Val.
Que havia tingut el director l'Albert Tom, aquí a Sabadell.
Exacte.
I llavors, en aquell moment, ha marxat l'Albert, entra en Jaume Espuny, i jo em contacten de cada setmana per fer això. Llavors hi ha un moment que quan jo deixo la carrera és perquè tinc opcions de poder treballar com a periodista. I ja veig que és una oportunitat de tenir un sou i un món que m'agrada. I llavors compagino durant uns mesos dues feines. Pels matins venia aquí a Ràdio Sabadell, vaig formar part de l'equip inicial d'esports d'aquesta casa, amb una generació molt, molt bona de gent, amb l'Àngel Càrceles, amb el Pitu Castells. Vam estar junts, va durar poc realment, però vam estar junts creant la secció d'esports de Ràdio Sabadell, i ho compaginava amb el 9-9. I a través del 9-9 em van proposar entrar un projecte que naixia el gener del 2002, que era aquest diari L'Esportiu, que era el primer diari esports en català. I és quan accepto marxar amb ells, i marxo al Nadal del 2001 o 2002.
I com recordes aquells inicis en el món del periodisme i el periodisme local, no?
El primer va ser molt... L'entrada va ser molt fàcil perquè va ser... Entre Pere Ràdio, bàsicament era... Fèiem una miqueta el que volíem. Llavors va ser molt divertit, va ser molt salvatge, perquè al final el Carles, que és un cul inquiet, buscava la forma d'aconseguir patrocinadors per no haver de perdre calés, perquè si no els perdíem, si no, no cobràvem. O sigui, llavors feia una cosa molt lògica que deia, o sigui, si nosaltres som joves, què ens agrada fer? Ens agrada anar a discoteques, anava a Parc Palladium a les discoteques, deia, ajuda'ns a ficar una falca. Tenim la falca de Parc Palladium, llavors era una jugada perfecta, jugada guanyadora, no? Com que era, Parc Palladium ens donava els diners que ens permetia pagar-nos els desplaçaments al Sabadell sense perdre calés, i a la vegada tenies consumicions gratis al cap de setmana. Una jugada 100% guanyadora.
Genial, genial.
I llavors era molt divertit perquè et podies en un tren, en un tornant i agafar... Sobre recordo, hi havia un tren concret que crec que sortia de Múrcia a les 9 de la nit i arribava a Barcelona Sants a les 9 del matí, que l'agafàvem cada 3x4 pujant-nos a diferents llocs de la geografia valenciana, on com ens pujàvem a Novelda, on com ens pujàvem al Coll, on com ens pujàvem a Xàtiva, de partits aquests a segona B. I aquests desplaçaments llargs, passant nits fora, improvisant, va ser una gran escola. Vam riure molt, ho vam passar també molt malament, perquè a vegades, segons quins camps, anar a fer ràdio en català no érem gaire benvinguts per algunes persones amb certa intolerància a altres llengües, i camps aquests amb poca vigilància, algun cop ens havia tocat sortir corrent.
Sí,
i va ser una gran escola del que era el periodisme i de l'esforç que havies de fer per poder explicar una història, en aquest cas els partits del Sabadell, que no els feia ningú. Per tant, ho vam fer des de Matada per a ràdio, vam omplir un buit que va durar fins que va néixer aquesta casa, i llavors això em va permetre també, doncs, els primers partits del Sabadell que es fan a aquesta casa de nou, jo era el micro inalàmbric.
Clar, això sí que és una escola, no? El que comentàvem abans també, que abans d'entrar aquí, que parlàvem d'això, no? Dels títols acadèmics amb el Toni, i que, esclar, potser jo també penso això, que una de les escoles per aprendre qualsevol ofici a vegades és la pràctica, no?
Sí, evidentment, l'experiència és un grau.
Començar, no? Que hi ha molts periodistes, per exemple, a la facultat d'aquí de periodisme de l'Autònoma, si ens senten, doncs, això, no?
Que truquin.
Exacte, que acaben la carrera i no han trepitjat un estudi o no han trepitjat...
Vull dir, és molt vocacional. Mm. És molt vocacional. Llavors hi ha feines que has de passar per totes les carreres, postgraus, màsters que calguin, perquè t'has de formar i és obligatori. Altres no estan, segurament. En el cas del periodisme, la teòrica l'aprens en un any, però la clau sobretot és que és una qüestió pràctica, l'has de fer. És una feina que l'has de... I has d'aprendre a mesura que t'exposes a situacions reals i comets errades i comets encerts. La major part de periodistes que se n'en surten són aquella gent que fins i tot abans de tenir edat universitària han començat a col·laborar amb una revista al barri, amb una ràdio del poble,
lloc
gent
14, que ja 15 anys,
que ja comença a fer coses. Ja. Per això sempre els joves periodistes o gent que vol ser periodista els dic, comença a fer coses, on sigui, encara que sigui gratis, encara que t'explotin una estona, però fes coses, perquè si arribes als 24 o 25 amb un títol universitari o un màster, és que hi ha 1.000 persones amb el mateix currículum i no et fitxaran per un currículum, perquè aquest currículum no marca diferències, perquè no tens experiència ni ningú que pugui parlar bé de tu. Per tant, has d'anar molt més enllà de les pràctiques, has de fer. I en aquest sentit, jo que no anava per periodista, vaig tenir la sort que em va enredar el Carles. Jo vaig acceptar, crec, més per aficionat del Sabadell que per passió pel periodisme, perquè no el coneixia, i vaig pensar, hòstia, podré veure tots els partits del Sabadell a casa i a fora. Vinga, sóc.
Jollo, no?
Què més pots demanar, no?
I m'hi vaig apuntar, i el primer partit, de fet, que fem, jo anava amb la bufanda. Amb el micro a la bufanda. És un triomf 2-1 contra l'Espanyol B. Llavors anem al camp del Benidorm, perdem 1-0, jo porto també la bufanda, ens insulten, i dic, vale, t'has de treure la bufanda. I
passarà una miqueta desapercebut.
I farem nens, sí. I va ser la millor escola possible per enamorar-te. El meu primer amor dins del periodisme va ser la ràdio.
A la ràdio.
Llavors va venir la premsa escrita, que veritablement és
la
millor relació.
És la teva passió, la teva
parella. Això d'estar en un camp, aquest de segona, que dius, per exemple, Benidorm, aquest que deies, o sigui, arribar allà i diguéssim amb un micro i començar a retransmetre.
Sí, de fet el problema era, sobretot, estem parlant d'una època sense internet com tenim ara, ni 4G. Clar,
el
primer problema era com connectaves.
Com connectaves.
Perquè, clar, estem parlant de l'inici dels telèfons mòbils. El telèfon mòbil que portàvem nosaltres crec que pesava 10 quilos. Era una cosa...
Exagerat. d'aquests com d'aquests de tapatòfon,
no? Sí, ja, cosa. Llavors, clar, molts cops arribaves allà i el treballador de telefònica no t'havia posat la línia que tocava, llavors tu havies d'obrir la caixa de telèfons i fer un pont i tirar, improvisar.
Només hi havia una companyia, només hi havia telefònica.
I si el treballador no havia fet la feina, tu t'havies de buscar la vida. I es va poder fer sempre cada partit, però es van haver de fer coses, en alguns casos fins i tot que crec que estaven més enllà d'agafar línies telefòniques que potser no ens tocaven, no? Però els partits es van fer tots i van arribar. I llavors va ser una... Jo vaig aprendre molt de mirar com el Carles davant d'un problema, improvisar i trobar solucions. Que al final és una actitud vital importantíssima. És davant d'un problema, no et bloquegis, busca una solució. Molts cops, a vegades, sobretot en funció de com has estat educat, davant d'un problema et quedes aturat pensant vindrà algú i em solucionarà. No, tu has de tenir la capacitat de reaccionar. I aquella ràdio tan improvisada va ser una gran escola de com havies de solucionar problemes. I crec que em va quedar aquesta lliçó com molt memoritzada, que és en qualsevol context laboral dona pocs problemes i dona moltes solucions. La gent que només dona problemes, què faig? Acabes fart, escolta, busca solucions tu. I abans que nosaltres, abans d'haver d'anar a plorar algú, ens buscàvem les solucions nosaltres, perquè al final érem dos crios, dos adolescents, tirats allà al mig, que ens buscàvem la vida.
Si anaves amb un micro i amb l'altre aguantaves el jack allà que fes la connexió, no?
Jo recordo un dia, crec que és el camp del Múrcia, la vieja condomina, que vam tenir l'ocurrència, un partit clau per no baixar a tercera, i els hi vam fotre 1-5, un partit brillant. Hosti. I la cabina no era tancada, per tant, el Fite cantant els gols en català. I van començar a pujar, Múrcia, van començar a pujar tot aficionats al Múrcia amb intencions de poc amistoses. I jo recordo dir, vale, jo amb el micro inalàmbric el anava tancant, perquè no entrés la... Llavors jo baixava i els deia, perdona, saps què passa? Que és que el que ha marcat el gol és su hermano. Entonces, com som família.
S'ha emocionat.
Tiene que decirlo, claro.
Déjale que grite, claro. Es que claro. Crec que va marcar Antonio Carnero, un davanter molt bo que teníem, i jo, no, m'entiendes, no? Ah, bueno, així. I jo havia d'intentar evitar que pugés gent a agredir-lo, i jo cridant, i cada gol cridava més, i pensava, hòstia, baixa una mica la veu.
Te la veu que no. Jo quedo sorprès sempre, bueno, que això escoltant-lo, és que veus, parla d'aquests noms com si fos ahir una memòria fotogràfica. Amb tot això, amb el camp de Murcia, amb la nova condomina, amb aquest que va marcar... O sigui, una memòria, estàs parlant de 20 anys, vull dir que es nota aquesta passió, nota aquest... Vull dir que aquest amor, aquesta cosa, no?, aquesta estimació cap al centre d'esports, en aquest cas, no? Sempre ha sigut del Sabadell.
Sí, sempre.
Sabadell, sempre.
Sí, em van fer soci de menut, encara ho soc, accionista, tot, és un dels amors de la meva vida, el Sabadell.
Sabadell.
Poques alegries m'ha donat, però...
Bueno.
Però moltes vivències, no? Sí, Josi, clar,
ha estat una escola, ha estat una escola de, també d'actitud vital. És a dir, jo no comparteixo aquesta idea de fer-se d'un equip de futbol perquè guanya.
No, això no...
No ho comparteixo. Em sembla una forma de viure molt negativa. Si només fem les coses perquè ens donen alegria, perquè és fàcil, perquè es guanya, crec que l'esport és una gran escola de valors, i que una de les experiències per la qual s'ha de passar és la derrota. La derrota t'ensenya tant com la victòria. I crec que aquí no ho tenim tant com passa a l'estranger, que és una idea, que és que tu ets de l'equip de la teva comunitat, o de l'equip del teu barri, l'equip de la teva ciutat. I si guanya bé, i si perd, també bé, perquè l'important és que tu formes part d'una comunitat i busques solucions per fer que vagi millor. Si tothom desertes amb els equips grans, és com una actitud molt... que em remet a unes certes tendències molt negatives que hi ha avui en dia a la societat, que és que tots hem de semblar guanyadors. Llavors, és molt fàcil ser un equip que sempre guanya la Champions.
Clar, i amb el Barça, clar, hi ha tota una generació... Bueno, amb el Barça, amb el Madrid i amb els anomenats grans equips, clar, hi ha una generació que només ha crescut, diguéssim, que només ha vist guanyar, una generació de gent que no ha vist perdre, per exemple, ni el Barça, ni el Madrid... Bueno, el Madrid ara últimament sí, no? Però vull dir que són equips, això, que educats amb aquesta cultura...
És educar una miqueta en la cultura del triomf. Això no és culpa, òbviament, del Barça o del Madrid, que han fet una feina excel·lent i tot el mèrit que es mereixen perquè ho guanyen.
Sí, no,
em refereixo a vegades aquesta idea de que quan venen et pregunten de quin equip ets, jo dic del Sabadell, jo dic no, de veritat. Dic, cony, de veritat, el Sabadell. Ah, però és que no juga a primera, dic, i?
Però havíem estat, eh?
Què vol dir? Vull dir que hem de ser sempre només de l'equip que guanya. Per tant, llavors què farem? Si ara Déu no ho vulgui, eh? Vull dir, hi ha una crisi econòmica i el Barça s'ensorra i baixa a segona, que ens haurem de canviar, ens haurem de fer de qui estigui, de l'Atlètic de Madrid? Vull dir, no, vull dir, tu ets un equip en totes les circumstàncies. Llavors, la gent no ho entendrà, però el que es viu en un descens o en una promoció de descens a tercera o segona B és magnífic.
És magnífic.
És magnífic.
M'encanta, li ha donat la volta, eh?
Sí, 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 no, això és com una catarsi, eh? Això és com
una
catarsi.
No? Perquè no sempre guanyes a la vida.
Sí, i aprens molt, però llavors els cops que guanyes, o sigui, jo crec que algun dels millors records de la meva vida són les promocions d'ascens al Sabadell, les guanyades i les perdudes. Són uns moments tan excitants, i llavors penses, quin ridícul que vaig fer aquell dia al camp del Real Unión Dirum, quan ens van robar, que ens van robar, de perseguir l'àrbit al final del partit, dient animalades, dius, home, és que vam entrar un gol que va entrar mig pam i no ens el van donar, ens van robar.
Això és memòria històrica.
I escolta, com a periodista esportiu també doncs, has seguit multitud d'esdeveniments, per exemple, ara penso, amb qui vas fer la Supercopa de Futbol de Tbilisi a Geòrgia?
Amb el Joan Maria Pou.
Doncs Joan Maria Pou, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Hola, Hola Pou.
Hola.
Explica'ns com va ser aquesta experiència, perquè em sembla que tens algunes anècdotes divertides, no?, d'aquella final.
Sí, va ser un viatge molt, molt entretingut. La veritat és que sí, vam decidir allargar una mica el viatge, més enllà dels dies que hi havíem d'anar per fer la cobertura de la prèvia i del partit de la Supercopa d'Europa que el Barça jugava contra el Sevilla, i com que cap dels dos havia estat a Geòrgia, doncs vam decidir quedar-nos un parell o tres de dies més i fer una volta pel país. Però el millor de tot va ser que el viatge d'anada doncs vam arribar molt retard a Tbilisi, gentilesa de la companyia aèria, i quan vam arribar a l'hotel on teníem l'habitació el Toni i jo, ja era entrada la nit. I a l'arribar preguntem per la nostra habitació i resulta que havien decidit tornar-la a vendre i per tant estava ocupada i no teníem habitació en aquell hotel. Per tant, imagineu-vos la situació, potser eren mitjanit, quarts d'una,
sí,
la una...
Dos quarts d'una.
Dos quarts d'una. A Tbilisi arribem a l'hotel i a recepció ens diuen no tenim la vostra habitació i està tot ple, com que arribàveu tard doncs l'hem tornat a vendre. I aquí es va crear una situació de tensió màxima, perquè evidentment nosaltres estàvem rebentats, teníem moltes ganes de descansar, teníem feina, etcètera, etcètera, i aquí el Toni, els vostres oients han de saber que és un tio molt apassionat, ja se li veu quan defensa les seves idees, quan defensa el seu Sabadell, etcètera, doncs va entrar en erupció. Perquè se sentia evidentment estafat, que és el que ens estàvem fent, i va començar a parlar amb la gent de la recepció amb una vehemència bastant considerable. La noia de la recepció va començar a trucar al cap o al gerent de l'hotel, que va dir que no, que això ja estava fet i que no hi havia res a fer. I vaja, el titular seria que gràcies a mi el Toni no està ara mateix en una presó georgiana per agressió múltiple als responsables de reserves d'aquell hotel de Tbilisi, perquè va haver-hi un moment que mig cos del Toni estava a l'altre cantó del taulell de recepció, i si no l'arribo a frenar, insisteixo que ens l'engarjolen i vés a saber què hauria passat. Afortunadament vam marxar d'allà amb un taxi al centre de Tbilisi i vam fer un parell d'intents de trobar hotel, i en un Holiday Inn molt amablement la gent de recepció ens va dir: nosaltres estem plens, però deixa'm fer un parell de trucades, i ens van trobar un altre hotel i vam poder dormir sants i estalvis.
El Holiday Inn on estava concentrat el Sevilla.
Sí, és veritat. I allà van ser molt amables, i tot el que ens van fer a l'hotel on teníem habitació va quedar compensat amb l'amabilitat dels recepcionista del Holiday Inn. Però jo és un dels dies que he vist el Toni més enfurismat en un despolsament.
Sorprèn, perquè mira que no ho sembla pas, no? Però clar, aquell dia suposo que tothom té un límit, no?
Sí,
te'n recordaves especialment, suposo.
I me'n recordo el moment en què me n'adono que és, val, i és el Joan Maria em va posar la mà a l'espatlla i em va mirar com dir...
Tranquil·litza't.
Ja està. O sigui, para, em vaig mirar i dic, val, crec que...
Fins aquí, no?
És que no hi havia res a fer.
Estem, jugant, no. Estem jugant fora de casa.
Sí, sí, molt fora de casa. Si teníem les de perdre i a més és que no hi havia res a fer, perquè a més la gent d'allà de recepció no parlava especialment bé l'anglès, per tant la comunicació també era molt complicada i l'únic que hauria pogut passar és que allò acabés malament. Uh-huh. Afortunadament ho vam compensar després de la Supercopa i de la victòria del Barça, ho vam compensar anant a visitar la ciutat nasal de Stalin, que...
Déu-n'hi-do, també, Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Joan Maria, i què destacaries d'en Toni com a periodista esportiu?
Vaja, moltes coses, però jo crec que, si n'he de dir unes quantes, la passió per l'ofici, la defensa d'una manera d'entendre l'ofici, que crec que és molt, molt necessària, i la cultura, no? Cultura oceànica, de la història del futbol i d'altres esports, segurament, i la manera de vincular l'esport amb processos socials, econòmics, culturals, històrics, no? Que serveixen per donar-li una dimensió que la té i que durant molts anys o moltes dècades va estar absolutament oblidada. I a mi el Toni, que fa periodisme de profunditat, diguem-ho així, no? que atura la pilota, que busca, que remena i que intenta posar context a un partit, a una samarreta, a un atleta, a un moment, doncs em sembla que és un Toni imprescindible.
I ho diu en Joan Maria Pou, també tot un expert i un gran professional. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos, compartir aquestes anècdotes i aquesta mirada.
A vosaltres, una abraçada.
Una abraçada.
Gràcies.
Mira, posem una miqueta de música, si et sembla, i seguim
conversant. Ara m'he emocionat.
Vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili, a tratti come raffiche di mitra, disintegravo i cumuli di neve. E intorno ai fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari.
Explica'ns què et diu aquesta cançó.
És una de les meves cançons preferides, de Franco Battiato, el cantant italià. I, bé, és Perspectiva Niepsi, és una cançó que va fer ell inspirat en els fets del 1917, en tot el que hi terrabastà i històric que va ser la Revolució del 17, i és una cançó que té moltes cites culturals, cita insistint al seu cinema, sota Basab Nijinsky, la dansa... I bé, és una cançó que m'agrada molt perquè uneix dues terres que m'agraden molt, que són Itàlia i Rússia. Un italià cantant sobre Rússia. I és una cançó molt bonica, bàsicament.
És preciosa.
És preciosa, és preciosa. A més, això que deies del 17, aquí surt la vena d'historiador, aquests 10 dies que van commoure el món de l'Oliver Reed, no? I que realment va ser un terrabastrall i que ara ha fet 100 anys de la Revolució Russa.
De fet, quan es va complir el centenari exacte, vaig anar de vacances a Rússia perquè volia ser-hi. Sí, amb la Rosa, amb la meva dona, vam anar-hi. I estàvem el dia que feia 100 anys exactes de la presa del Palau d'Hivern, estàvem allà a la porta.
I molt ràpid, què tal? Què et va semblar? O sigui, l'imatge que tu tenies de Rússia del Palau d'Hivern, quan el vas veure...
Hi havia estat ja, eh?
Ah, hi havies estat.
Sí, sí, amb el Fite, el primer viatge, el 99, vam anar ja en el 2000.
Doncs el primer cop.
I que ara està convertit en l'ermitatge, és preciós. I costa molt imaginar realment allò, perquè tens una plaça plena de turistes, està tan maca, i dius, aquí va passar això, aquí hi ha mort gent. Sempre et costa a vegades imaginar-ho. Però tinc un punt mitomen, potser és una mica estúpid, infantil, d'anar als llocs on han passat les coses, tot i que ja no ho acabes de veure, però m'agrada anar als llocs concrets. Ah, aquí, va passar aquí, no? És com si el fet de veure-ho em permet, doncs, de connectar-hi. Té un punt infantil, ho admeto, eh? Soc bastant infantil, no me n'amago.
La tomba de Lenin?
La tomba de Lenin, sí, a la plaça... De fet, amb el Carles hi vam entrar dins, a veure el cos momificat, a la plaça Vermella, i bé, ens hem acollit una mica, perquè entres allà i de sobte hi ha uns soldats que et criden allà, aneu ràpid, impactant, la veritat.
Hem de dir que també ets membre fundador de la revista Panenka, membre del Consell Editorial, has fet també un llibre anomenat Atlas d'una passió esfèrica, que el nostre company d'esports, l'Adrián Arroyo, diu que és una meravella. Abans també havies fet un altre llibre, no?, el 2014, Brasil 50, que va ser el teu primer llibre amb l'editorial Contra. Explica'ns també, no?, aquesta vessant, aquest punt que tens també, doncs, a escriure, no?, i compartir, doncs, totes aquestes passions.
Bàsicament és el que dèiem abans, és unir aquests eixos que han mogut molt la meva carrera professional i vital, que és la història i l'esport, i utilitzar l'esport per explicar història. i utilitzar la història per explicar la història de l'esport, però sobretot no menys tenir l'esport com una disciplina més que et permeti explicar els processos històrics. S'ha fet des de en algun moment que la història l'explicava només les batalles als generals, llavors es va entrar en fer explicar la història a través de l'economia i del comerç, després va passar a la cultura i els llibres, i l'esport també és una forma que et permet entendre la història, i de fet és una eina molt útil perquè l'esport sol ajudar molt, sol agradar molt a la gent, sobretot a la gent jove. Per tant, a vegades utilitzant el futbol els hi pots parlar de fenòmens que s'ha de parlar, és a dir, que utilitzar el futbol per explicar processos històrics que hem d'intentar que no es tornin a repetir, el racisme, nazisme, feixisme, utilitzar-ho, o també exemples positius. Per tant, sempre m'ha agradat molt unir aquestes dues escoles, seguint una miqueta la tradició d'un periodisme que a llocs com el Regne Unit, com a Itàlia, com a Alemanya, té molt, també una salut molt, molt més bona que aquí, però aquí mica en mica es va obrint pas, no? També és un dels objectius que tenim a la revista Panenca, que l'hem creat un grup d'animals el 2011 per iniciativa de l'Aitor Lagunas, que és un periodista magnífic i bon amic, i que va tenir una reflexió molt bona, que és: no hi ha aquí una revista de futbol com ens agradaria, jo he vist que a l'estranger que n'hi ha algunes, creem-la. I uns quants la vam crear el 2011, i mira, hem arribat aquí, tenim amb més bona salut que mai, ara portem ja 83 exemplars i estem ja parint el 24.
Que es diu aviat, però és molt difícil.
És mensual. Sí, sí, sí. És la cosa més propera que tinc a tenir un fill, Panenca. Perquè com no tinc fills, doncs cada exemplar és com un petit part.
Com un petit. I clar, això que dèiem, diguéssim, de la nova condomina, llavors, diguéssim, d'aquest periodisme parlat, un raonat, passes ja a l'escrit, no?
Sí.
Fas aquest salt, ja...
El faig quan entro a treballar al Nou Esportiu, el 2000... Bueno, abans havia estat el Nou aquí, però és quan tinc el primer contacte full-time, una redacció, i hi havia un redactor en cap brillant, en David Colomer, que malauradament ens va deixar el 2003, que em va donar llibertat i m'ha dit: escriu aquests articles, uneix les teves passions, fes el que vulguis. Bàsicament m'ha dit: fes el que vulguis. I em va valorar molt el David, i em va permetre adonar-me que podia fer una sèrie d'articles, i els vaig començar a fer periodisme a nivell català, i va ser com una revelació de què és el que volia fer.
Perquè aquest, el Brasil 50, aquí expliques una miqueta tot aquest altre, aquest Mundial del Brasil, una miqueta que és aquest primer Mundial que ve després de la Segona Guerra Mundial, i explicar una miqueta aquesta altra visió dels jugadors, no?
I dels directius, no? És aprofitar una excusa, com és un Mundial de Futbol que es juga el 1950, per explicar les històries creuades que afecten a molta gent, perquè alguns dels futbolistes de la selecció que van jugar aquell Mundial havien estat a la Segona Guerra Mundial. Això. Alguns britànics a la Royal Air Force, els nord-americans, hi havia dos futbolistes que havien estat a Normandia desembarcant, els jugoslaus, n'havia un que també havia estat mobilitzat i l'altre havia estat amb els partisans, és a dir, havien històries creuades, i a la vegada explicar també ja l'ascens dels règims militaristes de Llatinoamèrica. A Brasil ja es començava a veure amb una sèrie de militars que estaven coordinant-ho tot i intentant d'entrar en benefici d'això, i ajuntant tot d'històries creuades per explicar una història futbolística magnífica, que per mi és la gran història futbolística a la història dels mundials, que és com la selecció d'Uruguai es planta a Brasil i davant de 200.000 persones guanya el mundial a casa seva, perquè des d'un punt de vista futbolístic el relat és magnífic, perquè era un grup de gent, de futbolistes excepcionals, molt diferents als d'ara, i a la vegada juntar amb les històries que havien al voltant, que tenen a veure més amb la geopolítica. I és unir-ho una miqueta tot plegat, fer com un còctel, no? Ho fiques aquí, a veure què en surt. I em va sortir aquest llibre que no estic particularment orgullós, no? Sí, estic content. Uh-huh. Fet, ahir me'l mirava de nou i dic: hosti, com vaig disfrutar, van ser 2 anys treballant-hi.
Per cert, un orgull també suposo que va ser que un dels teus textos va ser escollit per la prova d'un comentari de text a un examen de selectivitat, no?
Sí, el 2006.
2006.
Perquè jo era al Mundial d'Alemanya treballant en enviat especial, i crec que era un cotxe amb l'Òscar Fernández, un periodista brillant de Catalunya Ràdio, i vaig rebre un SMS, no hi havia WhatsApp llavors, dient: això del text, i m'estan prenent el pèl, i és que ningú m'havia avisat, no sabia res, i començo a rebre missatges i trucades, i què està passant? Estava un cotxe, camí de Colònia, anem a un entrenament de Brasil, i crec que em va trucar en Jordi Bord de Catalunya Ràdio i em va dir: no, escolta, que el teu text ha estat escollit, era comentari a text, hi havia una opció que era Mercè Rodoreda o tu, i jo: però quin text? Un de Riker, però quin? I no el recordava.
Que fort.
No, llavors el veure'l, sí que el recordo, però o sigui, no, ningú em va avisar, i es m'ho vaig trobar i va ser que, i encara em vaig trobar tant en tant algú que diu, jo vaig fer aquest examen i va anar bé, no?
És molt bona anècdota.
És com, em sento com avergonyit perquè a més la Mercè Rodoreda és una escriptora capdalt i que admiro molt, i llavors clar, la major part d'alumnes van anar a l'UFAS i van dir futbol o Mercè Rodoreda, vaig al futbol. La major part d'alumnes van escollir el meu text quan al vora el text de la Mercè Rodoreda. Bé, no els culparé d'intentar provar fàcil.
Se devia posar allò gallina piel, no?
Sí, sí, no, tota no, la... no ho vaig... No ho entenia d'on que hi ha això. Perquè a més, potser a vegades fas un text i dius, aquest text és el...
És el text,
mireixaré
no?
La vida, mireixaré la vida. I estàs orgullós. I aquell era un text que havia... O sigui, l'havia fet... Està content, però que crec que formava part d'un especial, allò que ho fas. I l'havia oblidat. Jo havia oblidat el text i algú va considerar que el text... valia la pena, doncs.
No sé
qui va ser, però estic molt agraït a aquella persona.
No, felicitats, realment. És una de les coses que ha de marcar, No,
oh, i tant, això i tant.
És molt...
Mira, hem rebut una nota de veu que ens parla de tu. Escolta, Toni.
Hola, em dic Ramon Inglada i sóc professor universitari. Com el Toni, sóc sabadellenc, però ja fa un grapat d'anys, 12 per ser més exactes, que visc a Escòcia, a Edimburg. Amb el Toni també fa un bon grapat d'anys que som amics. De fet, ens vam conèixer a l'època de l'institut, del Vidal i Barraquer, i per tant estem parlant de principis mitjans de la dècada dels 90. El Toni és un amic molt especial, d'aquests que realment tenen un impacte molt positiu a la teva vida. És una gran sort, em considero molt afortunat de poder dir que en Toni Padilla és amic meu.
I espera't, perquè ens explica encara una anècdota.
De records, moments, xerrades, històries, anècdotes junts, en tenim moltes, molts, però m'agradaria ressaltar-ne un de força recent. I és que el novembre passat, vaig fer 40 anys, un moment sens dubte especial, el qual vaig celebrar doncs, amb la família i uns quants amics, que em van fer una festa sorpresa durant tot un cap de setmana. Bé, el Toni no va poder venir per motius professionals, com bé sabeu, el Toni és una persona molt ocupada, però de fet sí que va venir. Perquè quan s'havien acabat ja les celebracions, el diumenge al vespre a casa ja, tranquil, de cop i volta apareixen, per sorpresa, el Toni amb la seva dona, la Rosa. Clar, davant la sorpresa, ells em van dir, home, clar que hem vingut, és l'últim aniversari i fas 40 anys. I jo dic, i us quedeu, no ho sé, uns quants dies, una setmana. I em diu el Toni, no, hem vingut realment per sopar amb tu, per celebrar l'últim aniversari i demà marxem. El Toni amb la Rosa van venir a veure'm des de Barcelona fins a Edimburg per menys de 24 hores. Realment van arribar al vespre, vam sopar junts i l'any demà van tornar a marxar. Això que he explicat i que pot semblar especial o fins i tot una bogeria, en el cas del Toni és una cosa ben normal i penso jo que és un molt bon exemple del tipus d'amic, del tipus de persona que el Toni Padilla és.
Doncs aquest sembla. En menys de 24 hores suposo que l'amistat és una de les alegries de viure, no? A banda de la vocació, de la professió, no? Del fet que també dones classes, és que fas tantes coses i se'ns acaba el temps, però...
Sí, i crec que el millor que tinc a la vida és la Rosa, la meva dona i els meus amics. Sí, i són com una segona família, és una relació molt, molt bona i el Ramon és una persona excepcional que es mereix que es faci qualsevol esforç. No he explicat la part important, que és que el vam sorprendre quan estava en pijama al sofà i de sobte aixeca el cap i li vaig apareixer jo corrent pel seu menjador que no m'esperava, li vaig saltar sobre el poble l'ensurt que li vaig donar, crec que gairebé el mato, però pel Ramon i per gent com ell el que faci falta és gent excepcional, gent que suma i sí, la veritat és que ho vam fer. Tot i que Vueling ens va fotre bastant, però això és una altra història.
Això és una altra història. Parla'ns també, no?, del diari.
Del diari. Ara,
perquè ets el cap d'esports, no? I de com entens el periodisme avui dia.
Doncs crec que el periodisme bàsicament necessita reivindicar-se, que no està tan malament com pugui semblar. N'hi ha molt de groguenc i que s'equivoca, però al final que el periodisme segueix amb nous formats el de sempre. Es tracta d'explicar històries i a partir d'aquí es tracta de documentar-te, d'explicar el que toca i de reivindicar una idea que crec que a vegades l'estem perdent, no? Que és que el periodisme ha d'explicar les coses que passen, agradin o no. I a vegades hi ha una certa tendència molt negativa que passa tant en el periodisme esportiu o polític darrerament, que és que la gent consumeix periodisme esperant trobar el que vol saber. I de sobte, quan tu creus a criticar a un entrenador de futbol o a un polític de la teva corda, diu, oh, per què el critiques? Perquè s'ha equivocat. I això a vegades costa de pair, perquè s'ha portat totes les trinxeres, que fa molt de greu. Llavors, jo vull pensar que és el que fem ara i on m'han donat sempre llibertat absoluta.
l'única, i és la feina de la meva vida, m'han canviat la vida, que hi ha trucada d'en Carles Capdevila, que també desgraciadament ens va deixar, però va ser un mestre que ens ha marcat a tots molt, i és la millor experiència laboral de la meva vida.
I parlant de mestres, també dones classes des sí. del 2014, no?
Sí, un màster.
Fas un màster de comunicació
Blanquerna,
esportiva. Sí. I com se't dona això de donar classes?
No ho sé. No ho sé, això s'ha de preguntar als alumnes. Jo m'ho passo molt bé. I m'ho passo molt bé, i sempre que acabo les classes acabo molt cansat de cridar, de saltar, de fer l'asa per intentar connectar amb ells, motivar-los, dir-los que aquesta feina val molt la pena, perquè s'han de deixar la vida, i m'aporta molt, i ells a vegades se n'enfoten i no, però els dic, és que jo aprenc de vosaltres, vinc aquí a aprendre de vosaltres, vosaltres heu d'aprendre de mi, però jo de vosaltres, perquè això és una escola de vida i és més una actitud, i m'ho passo molt bé, i de tant en tant passa que algun alumne encara amb el temps et truca per fer un sopar, per quedar, i és una de les sensacions més boniques que et queda. És una experiència molt, molt, molt bonica, però molt exigent, perquè crec que a vegades, malauradament, soc molt crític amb el sistema educatiu actual. Crec que hi ha massa interès en aconseguir que la gent pagui diners sense interessar-se què passarà després. Per tant, jo sento la responsabilitat de donar als alumnes el meu telèfon personal, el meu correu personal, a dir, escolta, m'importeu. Jo estic cobrant, vosaltres esteu pagant. M'importeu, si us puc ajudar ho intentaré, però us heu de guanyar, no? I crec que la reflexió sobre com estem educant a la gent, sobre com puja, és molt interessant, perquè hi ha molt talent. Entre la gent jove hi ha molt talent, però hi ha moltes dinàmiques negatives. Per tant, es tracta de crear una dinàmica positiva, perquè la gent jove mai falla. Sempre hi ha un punt de dir, ah, els joves, a mi també m'ho deien, jo portava el cabell llarg, no sé què, no farà res. Jo vaig creure en mi mateix. Hi ha molta gent jove que ha de creure en ella mateixa, i perquè el talent sempre hi és, i més aquí a casa nostra.
Sí, sobretot això amb la gent jove, no?, que hi ha realment, i que s'està treballant amb això. És molt important el professorat, perquè s'està treballant amb material sensible, no?
Molt.
I el compromís ètic que té a vegades el professor és molt important, per el que estàs dient, vaja.
I m'agrada això que explicava,
sí,
no?
Molt,
doncs aquesta implicació.
A
aquest positivisme de veure, doncs, que els joves són joves, i també és normal, no?, que estiguin, doncs, en aquell punt a vegades molt desconnectats d'altres generacions, no?, però que, doncs, han d'aprendre i hem de despertar el seu esperit crític, no?, a través, o sigui, a les aules o
exacte,
amb els mitjans de comunicació.
I els valors i el tarannà que transmetem, no?, i una cosa que és el que dèiem al començament, que és clar, m'agrada com defineix el periodisme, que és una manera d'explicar història. Històries, clar, història, sempre jugant amb aquestes dues coses, l'història en maiúscula.
El periodisme és molt senzill, és agafar una història, un fet, una cosa que ha passat, sigui un accident que has vist, un fet històric, agafar una història i explicar-la. Per tant, tu no necessites la gent. Has de respectar molt el lector, l'oient, l'has de respectar, l'has d'entendre i el necessites, però a la vegada no li has de donar el que ell et demani, perquè a vegades la realitat no és el que tu vols. És un exercici de sensibilitat.
Se'ns ha acabat el temps. Recomana'ns L'Alegria de Viure. A qui voldràs que, doncs, entrevistem en properes setmanes, en properes edicions?
Pots dir només un nom?
Un parell, sí.
Diria dos, jo crec que un a nivell de periodisme, per continuar també amb això periodisme, us diria el nom de l'Albert Soler, el director del diari Sabadell, que és un bon amic de fa molts anys, que hem estat junts a l'Esportiu, hem estat junts a l'Ara, era el meu subcap d'esports a l'Ara, i ara està aquí al diari, i és, tot i que viu a Rubí, sabadellenc, sempre el burxo molt amb això.
I
que té també un periple vital, jo crec, molt interessant, i l'altre és un actor sabadellenc, que és el Pep Ambrós, que a més que actor és amic. Però, bueno, és un actor brillant, i és un dels actors que està fent el millor a casa nostra, d'aquí a poc el veurem en una sèrie de Netflix, i crec que el Pep és pura passió i és el que m'agrada a la gent, i és la cosa més propera que tinc a un germà, que sigui nen, perquè tinc germana que és nena.
Doncs Toni Padilla, els buscarem, i moltíssimes gràcies
per
estar als estudis de Ràdio Sabadell.
Gràcies.
Bon dia.